onacudinenca.cat.
Bona tarda, comencem la 59 d'avui amb els titulars del dia. Començarem el programa repassant l'actualitat cultural dels pobles de l'Eix 59, anant a Caldes de Montbui, on, per exemple, fan el ral·li d'autobusos clàssics. I aquest cap de setmana, dos cellers del Moianès, de la denominació d'origen Pla de Bages, participen a la Fira del Vi del Bages. Acabarem el programa fent un recorregut pels pobles de l'Eix 59 per analitzar com estan coent els resultats de les eleccions municipals. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59 a Caldes de Montbui, perquè aquest cap de setmana acullen el final del ral·li d'autobusos clàssics organitzat pels segalers. Caral Campàs, bona tarda, tot a punt a la Vila Termal per aquest esdeveniment?
Sí, Jordi, l'objectiu d'aquest esdeveniment és revalorar el patrimoni i la història del transport col·lectiu urbà i suburbà de superfície. El recorregut del ral·li comença a les 10 del diumenge des de l'avinguda Reina Maria Cristina en direcció a la C-17. Així, la comitiva de busos clàssics passarà per la carretera antiga de Montcada, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Palau Solità i Plegamans, fins a arribar a Caldes de Montbui, on també s'exhibeixen els vehicles. L'arribada del ral·li està prevista al voltant de la 1 a l'avinguda Pi i Margall de Caldes de Montbui, on els vehicles quedaran exposats a la mateixa avinguda i a la plaça de l'Església fins a les 2 del migdia. Hi participaran una quarantena d'autobusos clàssics. Prèviament a la celebració del ral·li, que com hem dit tindrà lloc el diumenge 9 de juny entre les 10 i la 1, el 8 de juny a la tarda, tindrà lloc l'exposició de vehicles a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. L'exposició es pot visitar dissabte de 4 a 9:15 i diumenge de 9:15 del matí a les 10. L'exposició d'autobusos clàssics és una mostra festiva i oberta al públic familiar, on les visites als autobusos antics i les exposicions sobre la història del transport públic es complementen amb activitats per joves i infants. En aquestes visites, l'organització posa al servei de les persones visitants historiadors i experts del món del transport públic que expliquen les efemèrides dels vehicles que hi ha exposats. La visita es completa amb una passejada per les exposicions que diferents entitats com ATM i AMB munten sobre la història dels transports, i també hi ha diverses activitats com fer un clauer amb segalers, fer de constructors d'autobús amb un simulador o pujar a un simulador de volcada. Un dels autobusos estrelles de l'exposició prèvia al ral·li és el model de principis del segle XX de l'Hispano-Suïssa. La carrosseria és la clàssica tancada de l'època i l'estructura és de fusta de freixa i una vaca per equipatges al sostre. El vehicle està restaurat i preservat per l'empresa Segalers. També en aquest espai expositiu es podran comprar els tiquets per la participació al ral·li de diumenge en un dels autobusos clàssics que recorren els 25 quilòmetres per carretera des de Barcelona fins a Caldes.
Divendres a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta, la 6a edició de l'Èxit de Sant Feliu de Codines celebrarà la cloenda, convidant a pares i mares i familiars dels nens a uns actes que combinaran música i lectura. El projecte L'Èxit va destinat a introduir al món de la lectura als alumnes de 3er a 6er de primària i participen als dos centres de Sant Feliu. La coordinadora de L'Èxit del municipi, Maria Rosa Riera, ens donava detalls de la cloenda d'aquest divendres.
Mira, l'acte és una feina que hem fet amb els nens i els mentors, els han ajudat, i també amb el Jordi Guàrdia, com a centre cívic, i es tracta de que hem fet unes cançons fetes pels mateixos nens. Ells han pensat la lletra, han pensat de què volien parlar, i llavors Sant Jordi ens hi ha posat la música i llavors les cantarem. i ens farà molta il·lusió doncs, oferir-ho als pares, les famílies, que puguin veure aquesta feina que hem estat fent aquest últim temps del programa Lexit.
A més dels alumnes i les escoles, cada any al Lexit hi participa una entitat. Enguany és el torn del centre cívic i també hi ha alumnes de tercer d'ESO que fan de mentors voluntaris dels més petits. El projecte neix d'una col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu i la Fundació Bofill.
En principi sí, perquè hi ha voluntat per part de totes les parts implicades en seguir-ho. Té com a marc de referència la Fundació Jaume Bofill. Ells van fer i llavors ens deixen a nosaltres, que ens ajuden al que ho puguem fer als diferents pobles de Catalunya.
Després de 6 edicions, aquesta activitat extraescolar està consolidada a Sant Feliu de Codines i tot apunta que l'any que ve es repetirà. Els dos cellers de Santa Maria d'Oló, que formen part de la denominació d'origen Pla de Bages, participen a la segona edició del Viva. Aquest any el celler Coll d'Or anirà acompanyat del celler Sant Miquel d'Oló, recentment incorporat a la denominació d'origen, i que aprofitarà la fira per presentar un nou vi, un vi jove monovarietal de garnatxa negra, que és el tercer vi que produeix aquest celler creat ara fa 6 anys. Oriol Garriga, del celler Sant Miquel, ens ho explicava.
Doncs sí, serem, participarem, estarem segurament amb dos vins, amb la garnatxa negra i amb l'escletxa, els dos del 2017, i bé, per donar suport al moviment d'aquesta DO, que mica en mica va creixent o bastant de pressa, però està molt bé.
Des de Sant Miquel valoren com un repte formar part de la DO Pla de Bages, fet que els permetrà aconseguir visibilitat dins del món del vi.
Doncs sobretot el que suposa és una mica una responsabilitat, perquè diguem, has d'estar a l'alçada per mantenir una qualitat de vi i un repte i responsabilitat seria com ho descriuria jo, perquè bueno, és una aventura, però és molt interessant, coneixes molta gent, bueno, és algo divertit però difícil.
La fira queda oberta al públic aquest divendres al vespre amb la nit dels Picapolls, on també actuarà la colla castellera creada a cavall del Bages i el Moianès, els Picapolls de la Gavarresa, que intentaran el seu primer castell de set de la temporada. Els gegants catòlics de Moià compliran aquest any el 75è aniversari. El Ferran i la Isabel tornaran al poble on els van estrenar el 1944. Ho faran el cap de setmana del 27 i 28 de juliol, en un acte que s'hi esperen moltes sorpreses. Fa 25 anys que no es pintaven i estaven desgastats del sol. A més, les capes que duien portaven 40 anys sense ser restaurades. En Leandro Basar, el cap de colla, va ser qui va proposar aquesta restauració ara fa un any enrere.
Doncs bàsicament això dels diners, no? Perquè sense els diners no es podia fer i realment ens hem arriscat perquè vam començar des de zero i o sigui vam fer Verkami, un sorteig per Nadal i llavors hem tirat de les subvencions de les administracions. Llavors ens podem jugar bastant a l'hora de que no sabíem el que tindríem realment.
Segons Ubesar, el que ha sigut més difícil de tot és aconseguir el capital per dur a terme aquest projecte, 10.000 euros. També han anat seguint el procés i compartint-lo amb la colla perquè tothom estigués al cas de la restauració.
Hem anat fent un seguiment de com anava tot, de com ho restauraven, dels vestits també com ho estaven fent, perquè ho valoréssim també com a colla.
Ubesar creu que els gegants catòlics tindran una bona rebuda al poble. A més de la colla gegantera, estan preparant un espectacle per la presentació que no deixarà ningú indiferent. En un document publicat al seu portal web, la formació de l'Esquerra Independentista de Moià felicita totes les formacions pels resultats aconseguits i avança el paper que jugarà la formació els propers mesos. Per començar, descarten qualsevol tipus de pacte de govern, ja sigui amb Ara Moià o amb els altres partits de l'oposició. A més, deixen caure que el pacte entre Ara Moià i el Partit Socialista és a prop. Sobre com actuaran a l'oposició, comenten que els resultats els donen una posició que els permetrà fer una oposició constructiva. La cap de llista Baixa Changuerra explicava les prioritats de la formació.
És que la transparència i la participació ciutadana siguin un fet i siguin la manera en la que es treballi en totes les àrees i superes de gestió. A part d'això, intentar que els nostres valors, els nostres principis d'actuació, com són el feminisme, la visió antifeixista i antiracista i transgeneracional, sigui una perspectiva des de la qual s'enfoquin totes les àrees i superes de gestió. Però principalment el nostre principal objectiu és aquest, que la manera de treballar sigui realment transparent i es tingui en compte les necessitats, prioritats i voluntats del poble.
A més, el comunicat desvetlla que a mitja legislatura faran un relleu en les regidories, de manera que, si ara hi ha Baixa Changuerra i Dida Grimaldi, d'aquí 2 anys hi entraran Eduard Altarriba i la Kashmi Rosset. La victòria de la CUP a les eleccions municipals del 26 de maig a Monistrol de Calders ha aturat el projecte d'enderrocament de Cal Espardenyer, però tot i així la polèmica per la construcció d'una nova plaça per la qual s'han rebut ajudes de la Diputació de Barcelona segueix creant controvèrsia. L'alcalde sortint, Arturo Argelaguer, continua defensant l'enderrocament de la casa i destaca que hi ha més vots a favor de les candidatures que defensaven aquest projecte.
Evidentment que seguirem defensant-la, de fet. Ara fa un mes que estàvem parlant amb les persones del poble. Si sumem els vots de les persones que hem dit o que vam plantejar a la campanya que aquesta casa aniria tot el reordenament urbanístic d'aquella zona del nou planejament, seguim sent molta més. Vale? Perquè si només els nostres 203 vots més els 43 dels altres grups que també hi posava, també tenia com a prioritat seguir endavant amb el projecte de la plaça nova.
Per altra banda, Ramon Vancells, qui serà alcalde a partir del proper dia 15, convida l'oposició a canviar de parer.
Bé, nosaltres també proposem fer una plaça per conservar la casa, una plaça que ja és de prou grans dimensions. En tot cas, ens sembla que la reflexió que han de fer l'únic grup que hi haurà a l'oposició, que és Junts per Monistrol de Calders, és que si en aquestes eleccions no han guanyat, potser té alguna cosa a veure amb el fet de que hagin tingut una proposta que el que proposava era imposar l'enderroc d'una casa que molta gent de Monistrol considera que té un alt valor patrimonial i que se li poden donar usos públics.
El nou consistori de Monistrol de Calders queda repartit de la següent manera pel proper mandat: 4 regidors per la CUP i 3 per Junts per Catalunya. Esquerra Republicana no va treure els vots suficients per tenir representació. Ara Collsuspina governarà 4 anys més amb Oriol Patlló al capdavant. La formació començarà el nou mandat amb 2 reptes principals: la construcció de la depuradora del municipi, que havia de començar durant l'actual mandat, i acabar també la reforma de l'escola municipal, que ara fa 3 anys va inaugurar la primera planta. El mateix alcalde Oriol Batlló explicava en quina situació estan aquests projectes.
Aviam, projectes. El que volem, sobretot, és un dels projectes que volem acabar d'una vegada, és el de l'estació depuradora, que ja ens ve de la legislatura anterior. Aquest l'hem de desencallar, està parat amb una firma de pressupost, i volem executar també la segona planta de l'escola, rehabilitar la segona planta per poder oferir més espai als escolars.
A més, ara Collsuspina ha defensat noves propostes a aquesta campanya electoral que ha d'abordar durant els propers 4 anys.
Durant aquesta legislatura volem obrir un camí que ens doni un accés principal al carrer Major, però passat a l'Ajuntament, de forma que el carrer Major no sigui una via de pas imprescindible per anar a segons quines masies. Volem construir una sala de vetlles en algun terreny municipal per trencar una mica el monopoli de les funeràries i oferir aquest servei des de l'Ajuntament.
Ara Collsuspina, formació vinculada a Esquerra Republicana, va guanyar les eleccions per 12 vots de diferència respecte a Junts per Collsuspina, en uns comicis amb una alta participació del 90%. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu compartir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i als Twitters d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Bona tarda i fins demà.